Pasha.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Montse Manent, notícies. La processó marítima i terrestre de la Festa del Carme aplega un gran nombre de participants, una edició on van ser homenatjats més de 130 escalencs dins dels actes en honor a la bellesa. Aprofitant la màxima afluència de visitants i amb la intenció d'oferir el millor entreteniment, el Club Nàutic L'Escala ha celebrat la desena edició de la Barbacoa Popular i han assistit 250 persones. El periodista Tomàs Alcoverro presenta a L'Escala la conferència entre Barcelona i Beirut, dues vores del Mediterrani, una mirada personal i molt realista de l'actualitat de les dues metròpolis mediterrànies. Comença el cicle de concerts eclèctics de l'estiu. La primera formació en actuar ha estat el grup de punk rock Vehículo Longo. Tot seguit us deixem amb el programa Mariner al Far i després l'informatiu d'àmbit general, notícies en xarxa, amb l'Ali Giné. A tots i a totes, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Josep Maria Cano.
Hi ha una notícia que jo crec que tant de bo la poguéssim aplicar a tots els països del món. Nova Zelanda ha decidit passar del producte interior brut. Sabeu que és la manera de calcular la riquesa d'un país és a través d'aquest producte interior brut. És la suma del que s'exporta, el que s'importa, el que es compra, el que es ven, el que es produeix, etc, etc. Doncs bé, a Nova Zelanda van tan bé les coses que han decidit que passen del producte interior brut i que a partir d'ara calcularan la riquesa del país en funció del benestar de la seva ciutadania. Ho faran amb 5 eixos diferents. Les despeses públiques hauran d'anar en els següents objectius: promoure, millorar la salut mental, reduir la pobresa infantil, abordar les desigualtats que pateixen els maoris, prosperar a l'era digital i transitar cap a una economia mediambientalment sostenible i baixa en emissions. Aquests són els objectius anuals que es proposa Nova Zelanda i en aquests objectius infarà la inversió pública i encaminarà tots els esforços. A partir d'aquí anirà calculant la felicitat, l'equilibri, la salut dels seus ciutadans i serà el barem que utilitzarà per decidir si van bé, si van malament, si cal reforçar una àrea o bé cal reforçar-ne una altra. Sens dubte, una de les millors notícies que he llegit els darrers mesos. Està molt bé aquesta sensibilitat. No és el primer país del món. Bhutan, que és un petit regne on, per cert, l'únic país del món on està prohibit fumar, Bhutan ja ho feia. Ja fa 10 anys, bueno, 12, el 2008, que va tirar endavant una proposta similar. Però Nova Zelanda ha estat, sens dubte, el que més ha ressonat a la premsa internacional pel seu pes específic en el món occidental. Per tant, ja tenim objectiu a assolir. Com hem de treballar i com podem fer-nos-ho per valorar la riquesa del nostre país, no per beneficis i per rèdits econòmics, sinó per la felicitat dels nostres veïns. Ben trobats. Nosaltres intentarem fer-vos feliç al llarg de la propera hora, bé, de fet, de les properes dues hores, tot el temps que ens sigui possible. Arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Jordi Jaques. I aquesta setmana seguim amb receptes marineres. El xef de l'hotel gastronòmic El Molí de l'Escala ens proposa una recepta amb peix blau, però amb un toc diferent i prou refrescant.
Hola, bona tarda. Avui unes sardines amb escabeig, amb una vinagreta de cacau i taronja. En aquest cas, el que volem és tenir una elaboració com són les sardines en escabeig, que vindria a ser unes sardines en escabeig amb cacau i taronja. Aprofitarem aquest cacau i aquesta taronja, doncs, per fer-ne la vinagreta que d'alguna manera amanirà aquestes sardines, que ens la transformarem en una amanida. És tan fàcil com agafem les sardines, li traiem bé la pell, la passem per aigua, les ganyem, li traiem el cap, li traiem la tripa, els enfarinem i els donem una primera fregideta de res, fregida amb oli, però res, posar i treure i guardar-los en paper directament. Per altra banda, agafarem una cassola i l'emplenarem d'oli, però ben plena d'oli, i tirarem pell de taronja ratllada amb un ratllador, i ficarem una miqueta de pastanaga, una miqueta de ceba també, i gru de cacau. Tot això que ens pugi de temperatura. I quan ho tenim posat de temperatura, agafem aquestes sardines que hem fregit, els posem a dintre i posem vinagre i ho deixem refredar. Tranquil·lament, això que estigui ben refredant, ho podem posar a la nevera i quan estigui ben fred ja tindrem les sardines amb escabeig, amb la vinagreta de cacau i la taronja feta. I bàsicament el que farem serà, traurem aquestes sardines, les filetejarem, tindrem ja el filet ben reservat, sense l'espina i sense res, i agafarem la taronja i el gru de cacau, el ficarem en un bol i ficarem una culleradeta de mostassa, una miqueta de pèrrins, oli i vinagre. I de tot això en farem una vinagreta. Agafarem un plat, hi ficarem una miqueta d'escarola, algun germinat, si tenim, alguna cosa de verd per fer amanida, ficarem aquests filets de sardina mascabeig i aquesta vinagreta per sobre. Ens quedarà una amanida molt diferent, amb tocs molt de xocolata, taronja, fresca, i donant-li molt de protagonisme a aquesta tècnica que és l'escabeig, que és probablement una de les millors maneres de fer les sardines. Que vagi de gust.
Doncs ja ho sabeu, és una manera diferent de preparar peix blau, molt a veure i molt a to amb l'estiu, saborós i sa.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Avui, que no fa en algunes zones gaire dia de platja, volem parlar de les platges. Per una creença molt arrelada en el nostre país, i és que cal tenir platges arreu on hi ha mar. Allà on peten onades, cal que tinguem platja. I aquestes platges han d'estar equipades, preparades, netes, cuidades. No se'ns passa pel cap el fet de que un lloc on cada any el mar s'endú la platja, no hi posem platja. Per què? Per què hem de posar-hi platja? Quin sentit té esmenar milers de milions d'euros en posar sorra que el mar se l'endurà? I és que tots som molt ecologistes, tots som medioambientalistes, però en canvi, quan es tracta de parlar d'equipaments, o quan es tracta de parlar de turisme, o quan es tracta de parlar d'això, de tenir o no sorres, ens passem la sostenibilitat pel forro de la butxaca i fem anar dragues, transvasem sorres en camions, etc, etc. Cal tenir platges a tot arreu? Cal tenir sorra allà on trenca les onades, o on estem fent un gran massa? A qui li beneficia i quins preus hem de pagar per tenir aquest model de país? Que, per cert, ningú fins a dia d'avui ha posat massa en dubte. Avui en volem parlar i volem reflexionar-ne. I per fer-ho, comencem presentant alguns convidats que són també col·laboradors. Ivan.
Doncs sí, parlem de platges, i crec que és molt important començar explicant que diferents entitats, plataformes, federacions, han presentat aquests dies al Parlament de Catalunya un seguit de propostes per una nova llei d'ordenació del litoral. Proposen canviar alguns aspectes d'aquest document amb mesures que tenen a veure, per exemple, amb l'ús del litoral i de les platges, tenint en compte la seva naturalesa. Ens ho explica molt millor, com bé deies, un dels redactors d'aquest document, l'ambientòleg i col·laborador Aaron Marcos. Aaron, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Deia en Josep Maria, cal tenir platges a tot arreu?
Bueno, això és una opinió. Vull dir, el que potser no som conscients és el que costa tenir platges a tot arreu, no? Home, cal tenir, bueno, si les volem tenir, ho podem fer, però té un cost, en alguns casos, molt alt. En alguns casos no és rentable. No hi ha només parlant a nivell econòmic, sinó social i mediambiental.
Són coses que poseu de manifest en aquestes propostes que vau presentar al Parlament de Catalunya. No sé si podem explicar una miqueta perquè la gent entengui què és aquest avantprojecte.
Bueno, qualsevol projecte de llei, o quasi tots els projectes de llei que estan tractats a través de comissions, doncs requereixen de participació ciutadana, d'entitats, etcètera, etcètera. Simplement el Parlament, la Comissió de Territori del Parlament, requereix unes consultes a diferents entitats que treballen en aquests àmbits.
En tot cas, estem parlant d'una llei que encara no està aprovada i que vosaltres, doncs, d'alguna manera voleu modificar-la, no?
Sí, bueno, volem... A veure, podem parlar de la llei, de la finalitat, i si té algun sentit, perquè hi ha altres lleis també, com la llei del canvi climàtic, etcètera, etcètera. Però sí que és veritat que aquesta llei, tal com ens l'han presentat en una primera instància, sembla una llei enfocada a ordenar les platges a nivell d'usos i a nivell en repartir competències, no?, entre ajuntaments, generalitats, etcètera, etcètera. Més que... si llegeixes la primera part de la llei, les finalitats d'aquesta llei, exceptuant algun apunt, no està del tot malament. Parla de la conservació, de gestionar ecosistèmicament les platges, de la governança de les mateixes, etcètera, etcètera. Bueno, aquí hi ha un primer apunt. El primer apunt és que el litoral no només són les platges, no? És molt més ampli el litoral, i sembla que aquesta llei només parla de platges. I la segona és que, tot i que les finalitats estan prou bé, després, en el desenvolupament de la llei i en el seu instrument principal d'aplicació, que és el Pla d'Ordenació del Litoral, doncs queda com una mica diluït, no?, totes aquestes finalitats tan mediambientals que principi. Llavors, el que nosaltres intentem és complementar aquestes finalitats i intentar que aquesta llei doni compliment a aquestes finalitats i que sigui veritablement útil, no?
De fet, aquesta llei se centra molt, com tu bé deies, en el sistema de platja, però se n'oblida una miqueta de que no és només això, que hi ha més serveis. Vosaltres demaneu en una d'aquestes propostes que el 20% de la platja estigui reservada als ecosistemes.
Exacte, és una proposta que hem fet, bueno, inclús el 30 vam fer una proposta. A més, aquesta proposta la vaig tenir l'oportunitat d'exposar-la jo mateix, i bueno, és que creiem que si precisament, i com diu la llei, i nosaltres ho creiem així, les platges són ecosistemes, doncs evidentment hi ha d'haver una zona reservada, com a mínim, no? Hi ha d'haver una zona reservada per la fauna i la flora, que és qui composa els ecosistemes, no els serveis i les guinguetes, sinó aquest 30%, doncs, que al meu parer és poc, però és perfectament assumible, perquè a dia d'avui moltes platges ja ho tenen, inclús urbanes, perquè fan molta diferenciació entre urbanes i que tenen components mediambientals o components naturals, però totes les platges, els ecosistemes haurien de tenir aquests components naturals, que a dia d'avui no en tenen, tot i que siguin urbanes, com un bosc urbà, per així dir-ho, o qualsevol bosc urbà, veritat que té arbres, no? No té només bancs i papereres, etcètera, etcètera, sinó, doncs, les platges és el mateix. I sembla que a dia d'avui la visió que tenim és comprensible, per una banda, perquè, per exemple, jo, que tinc 28 anys, des de que pràcticament tinc 7 o 8, tot i que he viscut davant de la platja sempre, des que tinc 7 o 8 no hi ha vegetació a les platges, perquè es criba la sorra, etcètera, etcètera. Estic parlant del municipi de Calafell, Llavors, clar, és normal que la gent que va parant darrere meu no es plantegi ni tan sols que hi hagi vegetació, fauna, etcètera, etcètera, a les platges, perquè realment avui, a dia d'avui no hi és. Això no vol dir que no sigui el seu lloc, perquè la vegetació de platges, clar, és una vegetació específica que viu només a les platges i que no tingui la seva funció ecosistèmica, que, de fet, moltes de les coses que parlaves amb el pròleg que heu fet, per exemple, els moviments de sorra, els ecosistemes de platja, una de les coses que s'encarreguen de fer és de mantenir assentades les platges i fixades, no?
Sí, és que, de fet, en aquest país no ens imaginem un metre de costa si no hi ha platja. I si no hi ha, la construïm, i la posem. I, a més, la posem perquè posar-hi una guingueta, no perquè hi hagi un ecosistema, sinó per poder-hi posar una guingueta, un gronxador o un lloguer de caiacs. Aquest és un dels problemes que tenim i que el Quebec recull.
Exacte, sí. No, és el problema que té, que és una llei enfocada al repartiment d'usos i tal. No és una llei enfocada a la recuperació, protecció d'aquests ecosistemes, que, per altra banda, són claus pels nous reptes que venen, com el canvi climàtic. Un dels principals efectes del canvi climàtic serà la pujada del nivell del mar. I aquest tipus d'ecosistemes ens poden ajudar a amortir aquests efectes.
Deixem presentar convidats que tenim al telèfon. Daniel.
Parlem de turisme, precisament, perquè en aquest cas el sector turístic de Mont-roig del Camp, Miami Platja, s'ha mostrat preocupat davant la poca sorra que hi ha a les platges de la zona després dels diferents temporals, les diferents llevantades que hi ha hagut durant aquest any. Un fet que, segons l'Associació dels Càmpings de Mont-roig, podria afectar el sector de cara a la temporada vinent. Ens ho explica el president de l'associació, en Manel Vilajosana.
Senyor Vilajosana, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, què tal, com estàs?
I per què marxar la sorra?
A veure, és molt interessant, estava escoltant la intervenció anterior, i és molt interessant perquè el problema no és l'actualitat, sinó el problema és que la zona de Mont-roig, concretament, que ha gaudit històricament d'unes platges extenses i en molt bon estat, Doncs a partir de la construcció dels ports nàutics de l'Hospitalet de l'Infant i de Cambrils ha patit un retrocés dramàtic que no ha vingut donat pel seu ús ni per la seva utilització, diguem-ne, humana, sinó per una intervenció exògena, que és el que ha perjudicat aquesta zona, que recordem-ho, i començo per aquí, és una de les zones amb una acumulació de posidònia més gran del nostre litoral. El que passa és que justament aquesta intervenció exògena, històricament, des que es van construir aquests dos complexes tant a Cambrils com a Hospitalet, s'ha produït de forma progressiva un retrocés de l'amplada de les platges del municipi. No de totes, però sí de les zones, precisament les que no estan urbanitzades. També, habitualment, el Servei de Costes de l'Estat ha procedit cada any, abans de que comencés la temporada turística, a aportar sorra en aquestes zones més malmeses, justament traient-la del lloc on s'acumula de forma artificiosa, o artificial, com vostè vulgui dir, que és en els laterals del port de l'Hospitalet de l'Infant. Aleshores, enguany, per raons que se'ns escapen i que no són en cap cas atribuïbles a la gestió de l'Ajuntament, que em consta que s'han esforçat que es fes el mateix que es fa cada any, enguany no ha estat possible que es fes aquesta aportació de sorra. La platja és molt estreta i, per tant, això causa doncs un cert malestar entre els clients, que enguany seguiran venint, perquè la majoria són estrangers i venen de lluny, i es troben amb la platja petita i inadequada quan arriben, però que sí que pot tenir conseqüències negatives cara als anys següents, quan es plantegin de tornar o no al nostre municipi com a destinació turística.
Manel, en aquest sentit, faré una mica d'advocat del diable, però jo a vostè l'entenc perfectíssimament. Vostès tenen una platja fantàstica i tenen uns hotels i tenien uns equipaments turístics meravellosos. Van venir els senyors de l'Hospitalet de l'Infant, els hi van fotre un port i se'ls hi van a tot a fer...
I els de Cambrils.
I se'ls hi van a tot a fer punyetes. I, per tant, els senyors de l'Hospitalet de l'Infant, penso, i els senyors de Cambrils els haurien de compensar d'alguna manera.
El que jo qüestionava
a l'inici...
Disculpi.
Deixem acabar l'argument i així ho juntem tot. Sí. El que jo qüestionava és que aquesta compensació hagi de venir en forma d'abocament de sorres que al final acaba malmetent el medi ambient, acabem pagant tots i no resol res, perquè l'any vinent tornarem a estar igual.
A veure, el problema no són els senyors d'Hospitalet de Cambrils, sinó l'administració pública que sense tenir en compte els fluxos dels corrents marítims que passen per davant de la nostra zona, doncs van autoritzar que es construïssin aquests equipaments sense saber o sense preveure que això passaria. Amb el que diu vostè estic absolutament d'acord. És a dir, crec que cada any haver d'abocar diners, a vegades no per part de l'administració pública, sinó que a vegades ho financen les privades, perquè necessiten de disposar de platja per als seus clients, no? Sí. No pels seus clients i per tothom, perquè les platges, com vostè sap perfectament, són totes públiques. Però fa molts anys que reclamem un pla que, a més, té aprovat el seu projecte d'impacte ambiental, està tot aprovat per dur a terme un procés bastant ambiciós per estabilitzar i per recuperar les platges d'una part important del litoral de Mont-roig del Camp. Però les manques de disponibilitat pressupostària ho impedeixen. El que sí que li vull dir és que el litoral de Mont-roig, concretament, i vostè, he dit que era de Calafell, vostè, oi?
L'Aron era de Calafell, que ens està escoltant. Endavant, digui.
No, és molt interessant perquè, miri, fa uns anys, vostè em sembla que és molt jove, potser encara no ho havia vist, quan hi havia un vol directe des de l'aeroport de Reus cap a Madrid, feia una operació aèria molt interessant, que era, s'enlairava de Reus, anava, diguem-ne, com fins a la Pineda, a Tarragona, i després passava paral·lelament a la costa fins a més o menys al delta i llavors allà ja entrava cap a la península. I llavors veies tot això, tota la zona del Baix Penedès, tot ple de, pràcticament tot ple d'edificis, ja no diguem Tarragona, La Pineda, Salou, Cambrils, després ja ve Miami Platja, Hospitalet, i et trobes amb una franja d'uns 7 quilòmetres, que és la platja de Mont-roig del Camp, plena d'arbres, sense edificis, i dius, caram, què és això? Pues el que són això, són els càmpings de Mont-roig, que com que s'han dedicat a aquesta activitat, doncs han, de forma voluntària o involuntària, han impedit que s'urbanitzés una part molt important del nostre litoral, potser de les poques zones que encara ho són i que en aquests moments és un dels pulmons verds de la Costa Daurada. Aleshores, a vegades s'han de tenir en compte tots els elements. Nosaltres som els principals interessats perquè precisament una de les coses que valora més la gent que tria els nostres establiments com a destinació turística és precisament perquè poden fer les vacances en un àmbit lliure i natural. És a dir, els primers interessats en que pensi vostè que la neteja de les platges, tot el procés de cuidar la platja que fem, en el cas nostre ens ho fem nosaltres, és a dir, nosaltres no demanem que ens ho faci l'administració municipal, perquè som els primers interessats en tenir-les en perfecte estat, en què no hi hagi brutícia, perquè suporten una pressió demogràfica molt gran, i això és evident, no li negaré. Sí. Aleshores, estan d'acord, és que crec que... Estic segur que si ens sentéssim una estona parlant-ne tranquil·lament, no ens posaríem d'acord sense cap problema.
I tant, jo també n'estic convençut. Deixi'm fer una cosa. Ara haig d'aturar-me 3 minuts, perquè sí. 27 fins a 2 quarts ens han d'aturar un moment. Si no penja, seguim parlant i li donaré la paraula a l'Aaron Marcos, que també ens està escoltant i crec que té alguna cosa, algun apunt a fer. Per tant, no pengi i seguim parlant tot just després de 2 quarts de les platges, de les sorres, del medi ambient, de la sostenibilitat, de la preservació dels ecosistemes i d'aquesta llei de la qual ens feia referència al principi el propi Aaron. No marxeu.
Navega amb el Far. Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran dues bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitaf. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illa i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al Montgrí es fa gestió forestal sostenible?
A la muntanya gran del Montgrí s'està continuant els treballs d'aclarida de la zona que es va cremar en l'any 2001 i que es va generant de forma molt satisfactòria. El que es pretén és esponjar la massa forestal perquè els arbres creixin amb més vigor i perquè es faciliti una estructura més resistent als incendis forestals. La idea és tenir menys arbres però que siguin de més grandària. Així, podem tenir arbres més vells, amb major bellesa i port i alhora millor refugi d'aus com el picot garcer, però també per a molta altra fauna com els escarabats dels boscos madurs i els ratpenats. A la duna continental també es treballa per tenir arbres grans, alhora que s'ha començat a recuperar clarianes fent plantades de plançons de pinyer, que és més resistent a la sequera. També s'han fet franges per a millorar la prevenció i retirar arbres que poden suposar un perill. Complementàriament, s'han fet tasques de manteniment i d'obertura de franges de protecció de les urbanitzacions, les instal·lacions i els equipaments prioritaris per a la prevenció d'incendis forestals. També es treballa en la recuperació de zones obertes i de punts d'aigua per a fauna a la forest Muntanya Gran. Amb la recuperació, per una banda, d'arbres més grans i espaiats menys sotobosc i més clarianes, es millora la prevenció d'incendis, però també es millora l'habitat per a moltes més espècies, tant forestals com d'espais oberts, com la llebre, el conill, la perdiu, els picots i els rapinyaires.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tio Aaron, t'escoltem.
Hola. Hola, Manel. Bueno, primer saludar-te i després bueno, fer un parell de punts respecte al que has comentat. És cert, jo, és més, jo vaig fer una proposta pel mateix Ajuntament de Mont-roig del Camp, però que al final va quedar en res. Però el problema que té les platges de Mont-roig del Camp, evidentment, com has esmentat, és el tema de l'atrencament de dinàmica sedimentària a causa dels ports, però no només té aquest problema. Aquest és un dels problemes que té. Tot el que afecta la dinàmica sedimentària, que és el procés geològic pel qual es construeixen les platges, tenen altres actors, a més del trencament de corrents per ports, no? Un d'ells, per exemple, és que els rius no baixin. El riu amunt, els que tens, que no baixin sediments pels rius, és un dels altres problemes. Un altre problema,
sí, mira,
segons...
Si em permets, jo recordo la sortida del riu Llestres a Hospitalet, entre Hospitalet i Mont-roig, o la mateixa riera de Riu de Canyes, que fa uns anys s'hi acumulaven molts sediments, i en els darrers 6, 7 anys o 10 anys doncs no s'hi acumula res.
Exacte.
Tens tota la raó.
Per exemple, també tens el problema del canvi climàtic, que a dia d'avui no és molt present, però aproximadament un 10% del que s'erosiona anualment, perquè segons l'estudi Eurosion de la Unió Europea, a la costa de Tarragona tenim 1,4 metres d'erosió, i podríem dir que entre 15 i 20 centímetres és degut al canvi climàtic, també. És un conjunt de factors. Per això nosaltres el que proposem en aquesta llei és que, evidentment, que i conec la zona de Mont-roig, perquè he estat estudiant aquella zona abans de presentar aquesta proposta a l'Ajuntament, nosaltres el que incidim és que els ecosistemes de platja, i ens referim específicament als ecosistemes dunars, perquè ja sé que les praderies les teniu molt ben conservades en aquella zona, ajuden molt, primer, a protegir contra erosió, a recuperar sorra, perquè són acumuladors, o sigui, es diu en castellà, es diu sumideros, no? Són llocs on emmagatzemen sorra, i a més creen una protecció contra els temporals, que és un dels principals factors d'erosions a dia d'avui. Jo no sé a qui et referies quan m'has dit que hi ha una proposta per estabilitzar les platges de Mont-roig. Però no sé quina proposta et referies exactament.
No, és un projecte, més que una proposta, és un projecte que elaborat per la Direcció General de Costes de l'Estat, que és qui té la competència, no? Que parteix de la idea peregrina de fer un passeig marítim en una zona no urbanitzada, com és tota la zona dels càmpings, però que aquesta és la part, diguem-ne, més estranya, però que l'altra consisteix en refer i estabilitzar tota la zona de platja que va, diguem-ne, des de l'Ata fins al límit amb Cambrils, no?
Però amb quin sistema concret?
Mira, ara no sóc especialista en la matèria.
Curiositat, no conec.
Hi ha l'estudi d'impacte ambiental aprovat, que va tenir uns requeriments, unes condicions bastant exigents, justament per l'existència de les praderes de fusió també davant d'aquesta zona, no? I que consisteix, vaja, en això que... bàsicament en l'aportació de sorra, crec que... I en la construcció d'alguns espigons.
Clar, nosaltres, per exemple, el tema del que és obra civil dura, que és una construcció d'espigons i tal, en tenim l'experiència, i nosaltres no és que creiem, és que tenim constatat que els sistemes naturals, com els sistemes dunars, etc., són molt més efectius i molt més econòmics que l'obra civil dura. És més, el Ministeri de Costes, pel qual jo he treballat en moltes ocasions, a dia d'avui són uns elements que intenta prescindir, perquè realment, igual que vostè sofreix les conseqüències dels ports de Cambrils, si construïm obra civil davant de Montroig, potser Montroig amortim el problema, però el passem a més avall.
Ja.
M'explico?
Sí, no, llavors jo, nosaltres... Sí,
sí, no, no. Està clar que les dinàmiques litorals han estat mal estudiades i mal implementades fins a dia d'avui.
Si em permet...
Breument, sisplau, digui'm.
A l'entrada del càmping Montroig hi havia un espigó,
sí?
Que havia construït el propi càmping fa molts anys, i que havia ajudat, almenys a la vista dels resultats era així, havia ajudat a que aquesta pèrdua de sorra permanent i constant des que es van construir els ports esportius doncs quedés una mica amortiguada, perquè està en un extrem,
sí.
Diguem-ne, i per una decisió que jo vaig trobar absolutament arbitrària i que era en un càmping que no és el que jo dirigeixo, van decidir de desmuntar l'espigó. Ja. En el moment en què jo no sóc enginyer ni sóc experta en qüestions de dinàmiques maritimoterrestres, però jo el que li puc assegurar és que quan es va treure l'espigó el procés es va accentuar. He visitat zones de França, zones de l'Atlàntic i del Mediterrani, en què la presència d'espigons com els que hi ha a Cambrils, és a dir, espigons paral·lels a la costa, han ajudat a estabilitzar les platges, i a més, li puc dir que en uns que vaig visitar l'Atlàntic concretament, s'han convertit en refugis de flora i fauna extraordinaris. Ja. I jo la gent, que per fer-hi submarinisme i veure les espècies,
encara
i ha sigut obra civil.
Manel,
ho
deixem avui aquí, si li sembla, en seguim reflexionant més endavant, si em permet.
Sí. Però vaja, que és molt interessant el tema i parlar-ho amb gent que hi té aquesta sensibilitat com els meus companys de
Tartúria. I tant que sí. Moltíssimes gràcies, senyor Vilajosana. Que vagi molt bé.
Adéu, gràcies, Manel. A vostès,
A reveure. Adéu. Doncs aquesta és la situació... Ara no marxis, seguim parlant. Aquesta és la situació a la zona del sud del país. Anem cap al nord, Cristina.
Doncs sí, des de les comarques gironines ens acompanya la presidenta de l'Associació Naturalistes de Girona, la Carol Coll.
Carol, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Com va tot?
Bé, molt bé.
Aquí esteu en una situació no igual però similar, no? La pressió sobre les platges i aquesta mena d'obsessió turística posa en risc la sostenibilitat de molts ecosistemes.
Sí, exacte. Els ecosistemes litorals són ecosistemes molt fràgils. Com bé deia l'Aaron, es regulen de manera natural d'una forma bastant correcta i la intervenció humana, doncs, des de fa temps sabem que és una de les grans pressions que més els altera i els afecta, no? Llavors sí, tota la costa catalana podríem dir que està afectada per aquesta situació.
De fet, la costa Brava, hi ha punts on hi ha un excés brutal de sorra, innecessari, i en canvi en d'altres que, bueno, han quedat la rocallada despullada, no?
Sí, precisament la platja de Sarriera de Begur seria pràcticament l'excepció una mica, no? Seria una platja on s'hi acumula sorra per la seva orientació nord, precisament, i la dinàmica litoral és que ja no marxi el sediment acumulat, sinó al contrari, que s'acumuli el sediment que prové d'altres platges. Llavors, seria una mica aquesta excepció, però per contra ens trobem en moltes altres platges doncs que el retrocés i la pèrdua de sorra o de sediment és constant.
El trasbassament de sorres és un sistema molt mal vist. L'Arona ens parlava ara del que significa la preservació de l'entorn vegetal de la platja, no? De la consolidació de tot aquest sistema lunar. És aplicable també a la Costa Brava això o allà és més complicat?
Sí, jo crec que qualsevol transvasament de sorra d'una platja a una altra és un procés molt delicat que ha de tenir un estudi d'impacte ambiental molt ben fet i s'ha d'estudiar molt i amb temps, amb deteniment. Perquè a vegades les mateixes dinàmiques doncs el que fa és que després d'un temps això es reverteixi, no? Per tant, s'ha d'estudiar amb consciència. Per una banda, són processos també que és veritat que s'ha de dir que són molt costosos, per tant, ens podem trobar en fer una inversió de diner públic que al final estem pagant tots i que després de 4 dies torni a venir una llevantada i es torni a emportar tot el sediment que m'ha portat a una altra platja, per tant, no té per què ser una solució. Mm-hmm. Però a més d'això, com bé dius, és un impacte molt gran per la biodiversitat. Els processos de dragatge, per exemple, en fons marí, doncs destrueixen tot el que és el fons marí d'allà on s'està desenvolupant aquesta intervenció. I la millor forma per garantir que el sediment no desaparegui no, i haguem d'evitar aquestes actuacions és, com bé deia l'Aron, doncs això, no? Enfortir i reforçar els espais dunars que ja tenim, que és una forma natural de conservar aquest sediment a la platja, i també les praderies de Posidònia són superimportants a l'hora de fer aquest engranatge, no? aquesta retenció del sediment. Aquests són els millors processos que podem aplicar. En casos puntuals sí que ens podríem plantejar, no? Doncs la riera doncs, té una acumulació de sorres que també poden ser un problema. Llavors podem plantejar-nos de fer un trasbassament, però com dic, això s'ha de fer de forma molt estudiada i molt acurada.
Pregunta per tots dos, Carol, Aron. I fer-nos la idea que hi ha zones on no tenim platja, perquè ens ho hem carregat, i ja està, i assimilar-ho, interioritzar-ho i a partir d'aquí acceptar-ho?
Jo crec que és una de les coses que hem de fer i que cada cop les haurem de fer més, perquè a més en un escenari de canvi climàtic hi hauran modificacions climatològiques cada vegada més accentuades que no podrem controlar tant per la mà de l'home, no? Potser ara pensàvem que una intervenció, com deia, un trasbassament de sorra podia durar pocs dies perquè una llevantada s'emporta, això amb el canvi climàtic serà potser cada cop més accentuat. Llavors, potser sí que és més efectiu començar-nos a fer la idea que el que hem de fer és conservar el que tenim i no obsessionar-nos en que on hi ha una platja i ha de continuar sent, sinó adaptar l'activitat humana al que la natura ens ofereix i conservar allò que tenim de la millor manera possible per garantir que les futures generacions també puguin gaudir d'aquest espai.
Mm. Aron?
Bueno, a veure, avui en dia la majoria de platges que han deixat d'existir són bé per dos raons. Primer, perquè allà no hi havia hagut platja mai, i llavors es va fer una reposició, es va fer una construcció artificial i ha desaparegut. O la segona és perquè es vegi afectada per un alterament de la dinàmica sedimentària, que això és un procés és un element que ha sigut a l'home el que ha fet desaparèixer aquesta platja. M'explico. Si, per exemple, com el senyor de Montroig, et construeixen un port més amunt i a causa d'aquest problema, afectat a molts altres, perquè els ports és un dels principals problemes, et fa desaparèixer la platja, bueno, o al final és o port o platja. Vull dir, les dues coses no poden ser, no? O si són les dues coses seran molt, molt costós. Però, en aquest sentit, les platges que ja han desaparegut, analitzar bé per què han desaparegut i per poder corregir les futures. I si en algun cas... Jo veig alguna platja recuperable, però a base de construir ports, que això ja és un tema molt més complex, no? Per això, molts cops, el que crec que s'ha de dissenyar és una estratègia futura perquè quines platges són les més... que això ja amb l'estudi Eurocean ja està més o menys constatat, quines són les que tenen més risc i per què. I en base a això, doncs, planificar, que és un element molt interessant, la planificació de quines platges han de desaparèixer, poden desaparèixer i en quines centrar els esforços, com comentava la companya Caro. Poso un exemple, extrapolant a un altre país i a una altra manera de fer. A Holanda tenen una previsió de crescuda del nivell del mar i ja tenen zones inundables que saben que allò, un dia o altre, més tard o més d'hora, acabarà inundat. Però salvaran altres, no? Bueno, doncs intentar, amb rigor científic, programar i planificar la desaparició o conservació de les platges.
És que aquí, si em permeteu, la feina en alguns punts s'ha fet tan malament, tant... surt el diari cada 2x3, Maresme, Port de Mataró, el Port de Mataró és el que ha posat en risc la via del tren per on passen milers de persones diàriament per anar a treballar, i ningú va calcular que això podia passar. I per tant, cada vegada que hi ha una pujada de nivell de mar, o cada vegada que hi ha una llevantada, o cada cop que hi ha una hora, la línia de tren, i per tant milers de persones que se'n van a treballar amunt o avall, doncs són no poden fer la vida normal, perquè algú va decidir que el port de Mataró s'havia de posar on s'havia de posar. Aquest exemple que us poso, i que no afecta només a platges, que seria, entendríem que seria pels hotelers molt important, però pels ciutadans un element d'oci, afecta una via de tren i que, per tant, afecta directament l'economia i la mobilitat del país, doncs no s'ha calculat. Clar, intentar arreglar això ara és molt costós. I, com deia la Carol fa una estona, amb diner públic, que és com pagar 4 o 5 vegades una mateixa cosa, no?
Bueno, la majoria de ports són concessions i són privats, eh? I aquestes concessions acaben. Una altra cosa és que després es vulguin allargar o no es vulguin allargar, però jo crec que estan al punt en què, bueno, ja ho tenim i no hi podem fer res, jo crec que no és així. En alguns casos, sí. Hi ha ports grans, Vilanova o Barcelona, que dius, bueno, això és molt difícil de canviar. Però hi ha altres ports que, a més, estan infrausats, que, escolta, no seria mala idea desmuntar-los. A més, no tindria cap cost, perquè aquestes concessions especifiquen que quan acabi la concessió l'han de desmantellar. Vull dir que, al final, tampoc és una cosa... El tema és els interessos privats que n'hi ha envers aquests ports. Però això és un altre tema. Però a nivell ambiental, administratiu, econòmic, no és cap aventura.
Què en penses, Carol?
Sí, no, i a més que no només és que el que ja tenim es pot revertir en determinades situacions, si es considera que no és necessari o que és millor treure aquell port o aquella infraestructura, sinó que és que avui en dia encara s'estan planificant moltes d'aquestes infraestructures. Aquí fa poc encara parlàvem del port de Tossa, no? Aquell macroport que es volia fer a Tossa, amb unes platges excel·lents, i volíem fotre un port per grans creuers, no? Llavors, encara anem amb aquesta mentalitat de que hem de promoure l'economia, el turisme, i a base de què? A base d'una visió a curt termini, sense tenir en compte les conseqüències i els costos que això tindrà després. Per tant, analitzem bé el que tenim ara, mirem de revertir tot allò que sigui possible, però sobretot no tornem a caure amb la mateixa pedra, perquè és el que estem fent. Els moviments aquests que estan sortint, de Sos Costa Brava, per la zona de Tarragona també n'estan apareixent, tot el país s'està mobilitzant perquè aquestes planificacions encara existeixen i cada cop són més accentuades, fins i tot, no? Per tant, sembla que no n'hem après, tampoc.
Doncs aquí estarem per anar-ho recordant i d'alguna manera per anar posant a l'aparador totes aquestes situacions. Carol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Fins després, a reveure. Aaron, ens seguirem parlant de tot això, eh? Jo cada cop sóc més crític amb el tema turisme, ja t'ho dic ara, eh? És una qüestió que cada cop em posa, no et diré nerviós, però sí que em genera neguit.
Doncs pues mira, si em permets, diré la frase que deia un professor meu, que deia, sí, la sorra és la matèria prima del turisme. Per tant, lo important és mantenir i conservar la sorra amb els millors processos que tenim, no malbaratar-la.
Doncs bé, en tot cas, no la malbaratarem. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i escolta'm, bona feina, que sé que hi estàs al darrere.
D'acord, gràcies.
A reveure. Doncs avui hem parlat de platja, sorra, sostenibilitat, turisme i moltes altres coses al Far.
Navega amb el Far.
Avui l'entitat d'observació dels drets humans Irídia ha presentat el seu estudi sobre la violència institucional. És el resultat del Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia a través del Servei d'Atenció i Denúncia davant de situacions de violència institucional. I us haig de dir que anem a pitjor. S'ha disparat l'any 2018... fins a 158 les sol·licituds d'actuació davant presumptes vulneracions de drets humans a Catalunya. En volem parlar amb l'Andrés García Berrio, que és codirector d'Irídia. Andrés, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Anem de fer una lectura... Pregunto, hem de fer una lectura positiva i negativa d'aquesta dada o positiva, sí, perquè es denuncia més?
Jo crec que, per un costat, sí que és cert que el nostre servei i la nostra entitat arribar a més part de la població, amb la qual cosa això ha suposat que més gent ha fet ús d'aquest servei, i en aquest sentit creiem que en tant que es pugui actuar davant la violència institucional és millor, però sí que hi ha hagut un elevat número de casos que ens ha arribat de situacions en context de protesta per l'ús indegut de la força policial. Llavors, en aquest sentit, òbviament, és una mala notícia.
Tenim, llegint l'informe, no la totalitat, perquè és, però sí allò, fent una primera lectura del treball i del que han presentat avui, dues conclusions. La primera, tenim un greu problema amb la llibertat d'expressió i tenim un greu problema amb els drets humans.
Sí, efectivament. Jo crec que en realitat, darrere de tot ja, la nostra entitat el que volem és elevar els estàndards de protecció dels drets humans en termes generals i, efectivament, els poders públics en molt poques ocasions, quan hi ha una infracció de la legalitat per part d'un funcionari públic com un cos policial o un funcionari de presons, s'actua en conseqüència i amb contundència contra la persona que ha incomplert la legalitat i ha vulnerat un dret d'un ciutadà. En el mateix sentit, en el que respecta a la llibertat d'informació, bueno, pues hem registrat casos d'agressions a periodistes en contextos de protesta i considerem que òbviament no es poden donar en un estat de dret.
Clar, les agressions sovint, la majoria són a través dels cossos policials. Al final d'aquest informe vostès fan peticions o fan recomanacions a les diferents administracions. Algunes d'aquestes són comunes i són sorprenents que a dia d'avui encara s'estiguin demanant, per exemple, que els agents dels cossos policials vagin sempre i en tots els casos degudament identificats a través del seu número d'agent i que sigui visible.
Sí, efectivament, és una de les principals demandes que de fet es centraran des de fa temps conjuntament amb Amnistia Internacional i té a veure amb la identificació visible. Fins a l'any 2013 els agents antiavalots no anaven identificats ni per davant ni per darrere. Es va aconseguir després de molta feina que han identificat i van anar només per darrere, i el fet de que no van identificar en context de protesta per davant fa que en moltes ocasions no es pugui saber qui va ser el autor d'una irregularitat o d'un fet delictiu. Creiem que ser funcionaris públics, els quals també estan sota la llei de transparència, s'ha de garantir, en tot cas, que se pugui saber qui és el funcionari que ha fet una mala pràctica. I això creiem que el que fa és reforçar la democràcia, no? D'alguna manera, quan hi ha un fallo en el sistema, si tens les eines per poder-ho corregir, per reforçar la democràcia, no fer-ho és avalar la impunitat.
I en molt concret, en aquest cas els cossos policials dependents del govern espanyol, la prohibició de l'utilització de bales de goma que a dia d'avui encara es poden fer servir.
Sí, tot i que és una arma que s'ha reconegut de manera internacional que causa lesions molt greus, encara les estan fent servir, i llavors tenim un compromís amb les víctimes de treballar amb altres col·lectius de la resta de l'Estat per la prohibició.
Al marge de que i això és bastant comú també a totes les administracions, que creïn comissions d'estudi i de revisió dels seus propis mecanismes de treball, les diferents administracions, és a dir, que s'autoanalitzin cada cop que hi hagi algun tipus d'actuació, que pel que sembla i pel que veig no ho deuen fer-ho.
La qüestió és que els mecanismes en termes generals no funcionen de manera adequada des del nostre punt de vista. No hi ha els mecanismes establerts amb les entitats sí que és el que hem avançat darrerament. Famosos Esquadres han creat una taula d'entitat que ha suposat avançar en algunes qüestions, i a l'Ajuntament de Barcelona la unitat d'assumptes interns té contacte directe amb les entitats de drets humans quan se detecta un cas. Llavors creiem que estem avançant una mica en mecanismes públics, però que queda molt per fer i que hi ha d'haver voluntat política per acabar amb un problema que és greu i que no és tolerable en una societat democràtica.
De fet, ni la Fiscalia té com a tal un departament propi d'investigació d'aquesta violència institucional. Vaja, que encara és present allò de que la violència és una eina que l'administració i les institucions tenen pel compliment de la llei, quan de fet no hauria de ser així. Això també ho reclamen, que s'obri una unitat especialitzada en violència institucional.
Bueno, considerem que tot el que tingui a veure amb generar canals específics per l'estudi i l'anàlisi d'aquest tipus de delictes, que sí, el més independent possible, serà positiu perquè l'Estat assumeixi la seva responsabilitat. Nosaltres, en realitat, la nostra feina és una anomalia democràtica, perquè en realitat la gent ve a nosaltres quan s'ha sentit vulnerar els seus drets per a un funcionari públic i no troba mecanismes a dins de la pròpia administració perquè els seus drets siguin reposats. La gent no li pot demanar que vagi a una comissaria a denunciar a un company d'aquell que li ha agredit. I nosaltres, en moltes ocasions, fem les funcions de policia, de la policia. Creiem que no és la nostra funció. Que això s'ha de preveure a nivell públic i encara estem molt llum de lo que seria una política de prevenció de la violència institucional realment digna.
Doncs aquestes són algunes de les conclusions i algunes de les peticions que es fan en aquest estudi que ha presentat avui Irídia i que bé, ens posa davant del mirall i que posa de manifest que la violència institucional per moltes persones no és ni tan sols coneguda, els hi sona xino, i que la pròpia administració tampoc la reconeix com a tal. Andrés, li agraeixo molt que ens hagi atès. Andrés García Berrio, codirector d'Irídia, bona feina, i en tot cas, després d'una segona o una tercera lectura, amb més tranquil·litat, amb més pausa, ho podem comentar. Fins la propera.
Perfecte, estarem disposats.
A reveure, molt bona tarda. Doncs segurament ara fa 10 anys a parlar de violència institucional era impensable. Actualment comencem a generar també aquesta consciència de respecte dels drets humans i dels drets de les persones, en contraposició al que de vegades fa l'administració.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Crec en el meu cos, crec en el meu cap. Crec en les mentides quan serveixen de veritat. Crec en la paraula, crec en la sobretaula. Crec en la cervesa ben fresqueta a mitja tarda. Crec en el control, crec en el desgavell. Crec en el ball caòtic però ordenat dels estornells. Crec en la bona fe, crec en donar la mà. Crec en salvar angleses obeses d'un ascensor de Lloret de Mar. Crec en l'aire, sempre l'aire. L'aire i el seu moviment, permanentment diferent. Crec en l'aire, sempre l'aire. Crec en la força del vent, és un país fet per la gent. Crec en un altre món, crec en el paradís. Crec que ens vol amb un mirant sis. Crec que en allò immediat, crec que en el pas dels anys, crec que si sempre estem junts no caurem mai en tants parats. Crec que en l'aire, sempre l'aire, l'aire i el seu moviment, permanentment diferent. Crec que en l'aire, sempre l'aire, crec que la força del vent és un país fet per viatjo com la pols i em confong de religió. Sóc partícula ridícula que navega sense por. Si veig que rezo massa, crec en tu. Si veig que prego gaire, crec en la.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.